Aquest gran projecte comú que estem teixint, ple de matisos i sensibilitats diverses, té un gran objectiu: fer millor la vida de les persones. Dóna'ns el teu suport. Vota la nostra candidatura. Vota Candidatura de Progrés.
Benvolguts escalencs i escalenques. Soc en Robert Bosch i, com sabeu, presento la meva candidatura a l'alcaldia de l'Escala amb Junts per Catalunya. Ho faig conscient que l'Escala necessita un projecte ambiciós d'atenció i serveis a la gent gran. Un projecte d'oportunitats pels joves i d'habitatge accessible. Un nucli antic dinàmic amb circulació oberta. Un projecte educatiu més ampli i una política urbanística respectuosa amb l'entorn. I aquest projecte l'impulsem amb un equip d'empresaris i treballadors al vostre servei. I en el moment històric que vivim, necessitem un govern compromès amb la defensa dels interessos del país. És per això que us demano el recolzament a Junts per Catalunya, a l'Escala i al president Puigdemont a Europa. Aquest 26 de maig, fem poble i fem país amb Junts per Catalunya. El futur és avui.
Fomentarem el voluntariat i la cooperació.
Lluitarem contra la violència masclista, contra els delictes d'odi i l'assetjament.
No ens fa por el futur. Som aquí per millorar-lo junts, perquè som gent com tu, gent de l'Escala.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I és el moment que ens toca obrir aquesta segona hora del més calent a l'Aigüera. I ho farem amb aquestes dues seccions que serveixen per començar, com és una part abans de l'informatiu, perquè l'Abel ens expliqui quines seran les notícies que tractarà l'informatiu al punt de la una, i després el concurs. Recordem que avui coneixerem qui serà el guanyador de la pizza, Pizza Pazza. Farem un repàs a l'agenda d'activitats culturals, però abans de tot això, doncs recordem que tenim aquella secció que ens quedava pendent de la primera hora, que és amb el cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre. Rentaplats, topònims i parlant de cine. Completaran el que serà aquesta hora. Bé, com que ja tenim tot a punt, l'Abel ja el tenim aquí, li donem la benvinguda. Abel, bon dia, bona hora. Perquè sempre m'atreuen el piu, ara...
S'ha de pitxar el piu.
Sí, sí, és com que sempre està pitxat, ara no sé qui té, però... el desconnecta, és clar. Mira. Passa el que passa. Jo, com que ja estic convençut que sempre està pitxat el piu,
sí,
i el piu
sí,
no estava pitxat.
Pitxa,
i he de pitxar el piu.
Pitxa fort.
Pitxa ben fort, que pitxa...
No, no siguis puta, pitxa brava. Pitxa no, perdona, no.
Vinga.
Pitxa.
Últim dia de la campanya electoral, ahir va haver-hi el debat i m'imagino que se'n farà ressò l'informatiu.
Ves per on que sí.
A part d'això, amb altres notícies que, si et sembla bé... ens els expliques?
Va.
Bueno, ens els avances, més ben dit.
El debat d'alcaldables posa punt i final a la programació especial d'eleccions als mitjans audiovisuals locals. Més de 150 persones el van seguir en directe a la mateixa sala d'actes de la llar del jubilat Jardí del Padró. I una xifra pla més important a través de les zones, ja siguin de ràdio, de televisió o a les xarxes socials. Els eixos principals de la campanya van aparèixer en aquest debat. Es va parlar intensament del pla general, es va parlar de planificació, de model de poble i es va parlar també del debat sobiranista. Aquesta era l'última peça de tot el gruix, l'última peça de cobertura de la campanya, però en queda una altra encara, queda la peça del seguiment de l'escrutini diumenge al vespre amb un programa especial en directe a partir del punt de les 8 amb més de 30 persones treballant-hi per seguir a peu d'urna l'escrutini al mateix moment que s'estigui fent. Avisos per a navegants. L'escrutini començarà amb les eleccions europees. Això fa que enguany el resultat s'haurà de... es posposarà una estoneta a la mesura que primer s'escrutaran les europees, llavors es començarà amb les municipals. I serem, però, amb els micros i les càmeres a cadascun dels col·legis electorals, és a dir, al CER, a l'Institut i a la llar del jubilat Jardí del Padró. Oco, Joan, amb la programació del diumenge tarda vespre, perquè a banda de l'informatiu local especial al punt de la una... pautant en quin estat es troba, quina participació hi ha hagut en aquell moment, com han votat els diferents líders polítics, incidències que hi hagi hagut, això serà el punt de la una. A les 6 de la tarda comença la programació especial de diumenge 26. I dic diumenge 26 de maig, no dic la programació especial d'eleccions, perquè abans de les eleccions hi ha últim partit de Lliga a la segona catalana, grup primer. L'Escala no. juga contra el Caçà, i d'aquest partit l'Escala en pot sortir com a campió de la Lliga. Si no campió, en pot sortir com a segon. Com a tercer ja no. Per tant, segon no ho és segur. I un cop s'acabi el partit sabrem segur si l'Escala és equip de primera catalana o no és equip de primera catalana. Fa falta acabar de perfilar què diu la federació al respecte, aquelles compensacions que hi hagi d'haver o no, però podria ser que no haguessin d'estar pendents de la federació. Exacte. Perquè si l'Escala guanya i el Bescanó, que juga al camp del Porqueres, no guanya, l'Escala és campió i ja no se n'ha de parlar més.
Exacte.
L'Escala ja seria equip de primera catalana. Si l'Escala no guanya i el Bescanó sí que ho fa, doncs haurem d'estar pendent de com s'ha d'articular aquesta promoció. Re, de tot això se'n parlarà en detall al Zona Mixta d'avui. Exacte. I encara més detall el diumenge en el seguiment en directe o la transmissió en directe per ràdio d'aquest partit, l'Escala Caçà, amb l'equip habitual d'esports, l'Ivan Garcia, la Montse Manent, i amb seguiment aquí també des de l'estudi amb en Joan Brugués.
Jo no entenc com, havent-hi un partit tan important, posen unes les eleccions. És no que... saben que eclipsarà el futbol en les eleccions?
Exacte.
Però no només aquí, perquè, esclar, se juguen a molt de llocs. Al llarg de la geografia s'hi juguen molts descensos i descensos en les diferents categories. N'hi ha que ja ho tenen fet, però n'hi ha que no. Com posen unes eleccions, havent-hi el futbol?
Que és
l'òpio del poble.
Digo d'altra manera, jo llegint-ho des de la ràdio dic, qui és el guionista que ho ha fotut tan bé? Que ho ha fotut tan bé? Perquè aquell dia estarem tots amb les antenes parades. Haurem anat a votar de bon dematí o migdia, però això s'ha de fer al matí. Jo soc d'aquells que votar s'ha de fer com més aviat millor. Pim, pam i fora, ja està fet. I llavors, per esperar amb tota l'atenció del món que comenci l'escrutini, ens hi han posat un partit de futbol. I no pas un partit de futbol qualsevol.
No.
Amb una tensió, últim partit de Lliga, i encara es pot decidir tot.
Exacte. I ja dic, no tan sols aquí a l'Escala, sinó altres poblacions que també es trobaran amb el mateix sistema, vull dir que serà una jornada que combinarà el futbol, les decepcions del futbol, també amb les alegries o les decepcions electorals.
El futbol comença a les 6 de la tarda, s'acabarà a 3:15, el temps de fer una mica de postpartit, i al punt de les 8 engega el carrusel electoral.
Recordem més o menys que cap a les 9, més o menys, o potser abans, començaran les municipals?
Jo conto que una mica abans de les 9.
Una mica abans de les 9.
En tot cas, també, primera pista de l'especial eleccions. Són les eleccions dels 40 anys de democràcia municipal, i aquesta efemèride la tindrem present sobretot al primer tram de programa, és a dir, en una primera taula de debat o de tertúlia, amb els tres exalcaldes vius de l'Escala. És a dir, tindrem el punt de les 8, el plató, i a ràdio i tele, el Rafael Bruguera, Josep Maria Guinart i Estanis Puig. Pels vols de 9:15 és previst poder donar l'enquesta, els resultats de l'enquesta. Resultats de tan fiables o tan poc fiables com vulgueu matisar-los, però els antecedents d'ara fa 4, fa 8, fa 12 anys ens han donat una fiabilitat excel·lent, extraordinària de l'enquesta. I es calcula que cap a les 9, 9 i poc, poder donar la primera estimació ja sobre vot real. I calculo que abans de les 10, 9:45, però en tot cas sempre abans de les 10, poder donar el resultat ja, si no definitiu, quasi definitiu. I aquest programa especial s'acabarà, com és tradició, amb la ronda d'entrevistes o de valoracions dels candidats a peu d'urn. Els farem acostar fins un col·legi o altre per valorar el resultat, i l'última peça del programa és l'entrevista al cap de llista guanyador. Serà entre 10 i 11. Més a prop de les 10, vull pensar, que no pas de les 11, però serà una mica més llarg que no va ser ara fa 4 anys.
Exacte, aquest any tot irà un xic, havent-hi les municipals, i havent-hi les europees, s'endarrerirà un xip més.
I tindrem l'orella parada també a municipis del nostre entorn per anar calçant els resultats d'aquelles poblacions que tenim més properes. S'ha parlat molt de la capitalitat de l'escala d'un territori o del lideratge d'un territori amb els municipis veïns. Doncs aquests municipis veïns volem saber també què passa als seus ajuntaments.
De fet, hi ha dos ajuntaments que ja el tenen fet,
sí.
Com Verges i Albons.
Sí, senyor.
I d'altres que sí, que també hi haurà aquesta pugna entre dues o més llistes.
Bé, doncs d'això en donarem 5 cèntims, en farem 4 pistes a l'informatiu. Parlarem encara també dels convenis que l'Ajuntament ha signat amb l'Aubet i amb el Maram, un bloc d'agenda esportiva, l'agenda d'activitats i la previsió meteorològica de Sergi Corral. Just després de l'informatiu, el Zona Mixta amb Ivan García. I tot això pel que fa a l'Avant, Joan.
Ja està. Doncs molt bé.
Doncs vinga, gràcies per tot.
Adéu-siau. Però abans regalem una pizza, no? Perquè està bé doncs, seguir les eleccions de diumenge
sí.
Des de casa.
Amb una pizza.
Amb una pizza del Pizza Pazza.
Jo me la menjaria allà, el Pizza Pazza.
Sí?
Sí.
Bueno, si tenen la televisió posada
una
o la ràdio i sí, van seguint sí. El que és les eleccions també és un bon lloc per anar a menjar la pizza arran de mar, pizza
sí.
Programa especial
jo em sembla que allà a la plaça de l'Univers, per exemple, ara que estem parlant de Pizza Pazza, o si vols, mira, a plaça Catalunya si molt m'apures a plaça Víctor Català
t'apuro, vinga, va doncs
aquí algú hauria de posar un sistema de megafonia amb molts debats de potència i pantalles supergegants amb la retransmissió de l'escrutini.
Estaria bé.
Allò per poder-ho seguir des de la platja, des de la sorra mateix.
Des de la sorra mateix. Com antigament, jo recordo que mai m'explicava els partits del Barça com les ràdios que posaven altaveus i la gent des de la platja, un bar d'allà, posava els altaveus al carrer i anaven seguint la transmissió del partit del Barça, aquests partits importants i ho feien allà, diu, la gent allà va a la platja, anava escoltant la ràdio amb uns altaveus potents que sonava.
Bé, sí. Joan, escolta'm, la pregunta d'avui, la pregunta del milió, de l'endemà d'un debat, qui va guanyar ahir?
Qui va guanyar?
Jo vaig veure
molt de... Comparant amb el futbol, vaig veure molt d'empat a zero.
Molt de joc de contenció.
Molt de joc de contenció, no hi va... jo pensava que hi hauria més atacs. I jo el que vaig veure doncs, és que ningú es va atrevir. Tothom va anar a guardar, saps allò que pacten? No ens fem mal.
I això vols dir, estava pactat abans de començar, això vols dir?
No crec que estigués pactat. Però potser alguns pensen que la llista actual ja té la lliga guanyada i els altres intentem no...
Evitar el descens.
Anem a jugar al 0-0, no xutem a porteria contrària.
El descens seria no treure regidor?
No treure regidor, menys regidors del que potser tens...
La permanència seria un, dos regidors?
Un, dos regidors estaria aquí. La
UEFA o zona europea seria treure 4 regidors, 4, sí, 4 o més?
Més o menys iria per aquí.
I el guanyar la lliga vol dir... 8-9 regidors.
8-9 regidors.
Més de 9 ja és la Champions abans de jugar-la.
Sí.
Que seria la majoria absoluta. Aniria per aquí?
Per aquí, més o menys. Clar, tot s'ha de comparar amb el futbol. Un amic que tenim en comú sempre diu, tota la vida tot s'ha de comparar amb el futbol.
Sí.
I jo penso que va anar així, jo no vaig veure... Me'n va faltar un xip més d'atac.
Un joc d'atac.
Allò
que deien, els brasilers feien jogo bonito.
El jogo bonito, exacte.
No hi va haver jogo bonito.
No hi va haver jogo bonito. Faltava allò, aquest atac de vinga, o una interrupció d'allà. No, però això que dius ara no és perquè no jo vaig fer no sé què. No, allò que m'estàs dient, no sé quant. Això és mentida perquè nosaltres, saps? Aquell caliu de debat que hi ha. Que el moderador a vegades no pot tallar un moment, sisplau, d'una paraula aquí, que es veu. Però esclar, el que feia d'àrbit ahir, que s'assembla molt a tu, no va haver de treure cap targeta, ni d'avisar ningú.
Quasi ni amb una estació.
Ni amb una estació verbal, ni res. Va ser un partit que va passar desapercebut. Sí. Àrbitro, desapercibido.
Això, i ara tractant-ho amb un altre llenguatge, el llenguatge televisiu, no van fer gaire xare.
Ah, no sé com va anar el xare, això sí que no...
Ah, no, però jo pregunto, si no hi va haver jogo bonito, si va ser un partit que va passar així de desapercebut...
El xare ja em penso... Home, interessa...
El xare hi havia de sèrie.
Hi havia de sèrie, interessa.
Està bé.
M'imagino que sí. Jo, per exemple, hi va haver un moment que ho estava seguint per Facebook, saps que es podia veure allò... I veia que, bueno, s'hi havia cap a una vintena llarga de persones que van ser al debat que hi havia
connectades.
Més connectades. Després també un moment que no vaig poder estar escoltant per ràdio, no sé com quina audiència tenim nosaltres.
Molta.
Vull dir que vaig seguir per les 3.
Joan, tinc una llista de 13 noms que volen anar a fer la pizza per poder seguir en condicions el programa de l'escrutini electoral.
Perfecte.
Però d'aquests 13 noms, o d'aquests 13 números, n'anul·larem el 3 i el 4, que ja han estat premiats aquesta setmana. El 3 va guanyar el dècim de loteria, el 4 va guanyar els croissants. Mm-hmm. Per tant, el bombo hi posem de l'1 al 13. Si sortís el 3 o el 4, tornaríem a rifar.
Molt bé.
Que rodi.
Vinga. Roda, ja va fent roda.
Roda. Stop.
El número 9.
El número 9 és el de la Carmen Pallarès. Carmen Pallarès, tens una pizza per emportar. Pizza del Pizza Pazza. Hauries de passar per la ràdio abans de les 3 d'avui, si pot ser, i et farem el val amb el qual pots anar-la a buscar.
Perfecte.
Aquí està.
Tenim tot el pescat bandit.
I queden 3 quarts d'hora per arribar a l'informatiu.
Doncs vinga, deixo que vagis cap a redacció i t'esperem aquí al punt de la 1.
Va, doncs, fins a la 1.
Bé, doncs ja hem conegut qui ha estat el que cas la guanyadora de la pizza. Si no, ha estat escoltant, s'incorpora ara, Carmen Pallarès. Hem acabat els sortejos per aquesta setmana. Telèfons comencen des de 0, ja ho saben, 972-77-1000 o 627-40-53-99, perquè la setmana que ve tornem a tenir aquesta última setmana del mes de maig, l'acabarem en juny, 1-2 de juny, dissabte i diumenge, i començarem el 27 de maig amb aquesta ressaca electoral. Doncs, tornem a posar el comptador a 0. Ja saben que poden participar amb el sorteig del dècim, amb el sorteig dels croissants i la pizza per emportar. Molt bé, tot això, formar part d'aquesta segona hora, els dos primers seccions, i com els hi han dit, abans teníem pendent doncs el que ens havia de portar, com no, al cinema a la xarxa, avui parlant, a veure si no m'ha traspapelut, amb Víctor Alexandre, avui ens parla de l'escriptor italià Alberto Moravia i de les pel·lícules basades en les seves obres. Tot això, cinema a la xarxa.
Continguts en xarxa.
Durante quel mese di villeggiatura, Agostino e sua madre stavano sempre insieme. Agostino accanto a lei si sentiva sicuro come se il giorno si caricasse di significati che solo la madre conosceva e che gli avrebbe rivelato. Tutto ciò culminava in una sensazione di grande purezza che lo riempiva di allegria. Voleva osservare bene in lei le tracce di quella giornata e si domandava come facessero i ragazzi più grandi di lui ad amare la propria madre e a sapere quello che egli stesso sapeva. L'estate stava per finire. Pochi villeggianti, radi ed isolati, indugiavano ancora in quel debole sole di settembre. Ma quanti giorni vuoti e infelici per Agostino, prima che quella vacanza finisse. Egli avvertiva che dentro di lui qualcosa stava cambiando e sentiva che le ironie pesanti dei ragazzi sulla madre avrebbero affrettato questo cambiamento. E proprio per questo dovevano essere ricercate e coltivate quelle ironie. Perché poi desiderasse tanto di non amare più sua madre, non avrebbe saputo dirlo.
Cinema a la xarxa, Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Albert.
Avui vols parlar d'un escriptor italià i les pel·lícules basades en la seva obra. Estem parlant d'Alberto Moravia.
Exactament, Alberto Moravia, un grandíssim escriptor italià, ja no és viu, que va tenir la sort de veure portades al cinema moltes de les seves novel·les, moltes. És a dir, ell té una obra literària molt extensa, però també són moltes les pel·lícules que s'han fet basades en els seus llibres.
A vegades és perillós, això, de pas de portar al cinema llibres, eh? A vegades...
Bé, però els autors a vegades tenen por, els autors, perquè, clar, hi ha versions i versions. I, clar, la versió de cada director és diferent. L'autor espera una cosa i després se'n troba una altra. A vegades hi ha casos agradablement sorprenents, és a dir, que la versió cinematogràfica doncs agrada moltíssim a l'escriptor, i a vegades gens, depèn. Hi ha hagut irregularitats en el cas d'Alberto Moravia. Hi ha hagut molt bones adaptacions, altres menys, hi ha hagut una mica de tot, però n'hi ha moltes, com dic. Una és Agostino, de l'any 1962, la novel·la és anterior, és del 1945, i la pel·lícula és de Mauro Bolognini amb Ingrid Tulin i Paolo Colombo. Aquesta veu que ara sentíem parlant és una veu en off, que és la veu que va narrant una mica, doncs, acompanya tota la pel·lícula, va apareixent, però sobretot va explicant una mica el desenvolupament de la personalitat del seu protagonista, que és aquest Agostino, que és un nen de 13 anys, i que en el decurs d'un estiu, durant unes vacances, que passa amb la mare, doncs, que és vídua, doncs aquest nen farà una mena de pas de l'edat de la infantesa a l'edat una mica més adulta, perquè, bé, descobreix una dona que la seva mare, part de mare, és dona. I aleshores doncs s'enamora d'un altre home, i bé, la pel·lícula parla de la fi de la innocència infantil i l'arribada, doncs, de veure el món a través dels ulls d'un adult.
S'ha perdut una mica això, les veus en off, oi? Ara
sí,
poc.
Sí, molt poc, perquè les imatges ja han de narrar per si mateixes. La veu en off és una cosa una mica... és radiofònica. I al principi sí que s'utilitzava. Hi ha pel·lícules molt emblemàtiques, com Sunset Boulevard, per exemple, o així, que tenen una veu en off, però llevat de casos que dius, aquí està molt ben trobat, en general no cal. Les imatges ja han de parlar per si mateixes. Bé, l'obra d'Alberto Moravia, com dic, és molt extensa, té novel·les realment esplèndides, és un autor, Alberto Moravia, que fa saltar pels aires aquest vel protector de l'ànima humana, és un home que va directe a la ferida, és un autor doncs, que dissecciona molt bé els seus personatges, i a més no els fa cap concessió, ni als personatges ni al lector. La seva primera novel·la, la d'Alberto Moravia, va ser Els indiferents, estem parlant de l'any 1929, que curiosament no va ser portada al cinema fins al 1964, és a dir, fins 35 anys després. Als indiferents hi trobem dos germans, un noi i una noia, de la burgesia romana, que són fills d'una dona doncs que, bé, havia tingut diners, però ara travessa una situació econòmica molt, molt angoixant, molt dramàtica, i aleshores la noia es deixa seduir per l'amant de la mare, que és un home ric. El germà això no ho aprova al principi, s'hi revela, però a poc a poc doncs, va sucumbint també a la vida benestant que l'home ric ofereix. Aquí sentirem justament una discussió entre el noi, el germà, i l'home ric.
Bene, allora, se siamo arrivati
a questo punto... Però che
fanno, vada via! Ma cosa vuole? Che io resti qui a farmi insultare da un ragazzo?
Ma che voleva dire?
Ho capito benissimo quello che voleva
dire. Ma spieghiamoci,
ma spiegare cosa? Quando si dice che ho fatto valutare la villa per metà del valore reale e che adesso me la prenderei per 2 lire, è come dire che
sono... Un ladro? È quello che sei. Un vero ladro.
Michele, io esigo che tu mi chieda scusa immediatamente.
Michele!
Dimmi, mamma.
Michele, chiedigli scusa. Hai capito? Subito, te lo ordino! Senti, no, non lo fare, Leo.
Come vuoi, mamma.
Bé, potser necessitarem una mica de... No sé si com portes l'italià, però...
S'entén molt l'italià, per sort. És una llengua molt, molt germana del català i s'entén molt. La discussió ja l'hem explicat una mica, no? Ell li diu al noi, li diu que és un lladre i l'ofèn. La mare, doncs, intercedeix pel mig. Però bé, ja dic, Moravia retrata molt bé l'ànima humana i aquí queden retratadíssims. La pel·lícula és una pel·lícula dels indiferents, és de Francesco Maselli, i la van protagonitzar. Tenia un repartiment curiós, perquè hi havia diverses nacionalitats. Hi havia Claudia Cardinale, Rod Steiger, Shelley Winters, Tomàs Milian i Paulette Goddard, aquella gran actriu de l'època de Chaplin. Altres novel·les d'Alberto Moravia portades al cinema són, per exemple, Dues dones, el 1960, de Vittorio De Sica, amb Sofia Loren i Jean-Paul Belmondo, La noia, del 1963, de Damiano Damiani, amb Horst Buchholz, Catherine Spack i Betty Davis, L'amor conjugal, del 1970, amb Thomas Millian, La romana, el 1954, de Luigi Zampa, amb Gina Lollobrigida. La romana és una pel·lícula magnífica, en blanc i negre, magnífica, sobre una noia molt humil que viu amb sa mare i que té una dèria a la vida, que és, doncs, bé, conèixer un home, enamorar, que s'enamori d'ella, que es casi i que tinguin fills i que això li permeti treure del pou a ell, a sa mare, i la vida en què viuen, que és una vida extremadament humil. El problema és que, a poc, aquesta noia, doncs, acaba prostituint-se i anant d'una banda a l'altra, empesa pels homes que van apareixent al llarg de la seva vida.
Gino.
Estàs loca, estan los señores.
No tenia més remedio que verte.
¿Qué quieres?
Nada. Gino, ¿me quieres?
Ah, y me lo preguntas.
¿Y me querrás siempre?
Siempre, claro.
Nos casaremos pronto, ¿verdad?
Ah, se diría que no te fías de mí. ¿No hemos decidido casarnos en Pascua?
Sí.
¿Y no te he dado el dinero para amueblar el piso?
Sí.
Entonces, cuando digo una cosa, la hago. ¿O es tu madre la que te azuza?
Oh, no, no es mi madre. Y viviremos juntos.
Pues claro.
Y seremos felices.
Eso dependerá de nosotros.
Y viviremos juntos, ¿verdad?
Ya me lo has preguntado y ya te lo he contestado.
Perdona, pero a veces me parece imposible.
No comprendo a qué viene tanta historia.
Tienes razón, soy una estúpida.
No, no es eso, pero no debes preocuparte.
Te quiero, Gino.
El que fa la desesperació, eh?
Sí, 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 ui, sí, li passen un munt de coses a aquesta noia i també a l'home que està parlant, per cert, que perquè és un home que de fet està casat i no li diu, l'enganya. La romana és una pel·lícula del 1954 que adaptava aquesta novel·la d'Alberto Moravia i que tenia el mateix títol i que es va publicar 7 anys abans, el 1947. Moravia, ja ho hem dit, és un autor molt, molt prolífic, però a més molt privilegiat pel que fa adaptacions de la seva obra, però ell també havia escrit guions per al cinema. No novel·la, a part de les novel·les i dels contes, també havia fet guions per cinema. Per exemple, havia fet el guió d'Obsessió, una pel·lícula del 1943 de Luchino Visconti, el guió de Sensualitat, el 1952, amb Marcello Mastroianni, després el 53 La Lupa, d'Alberto Latoada, el 60 Joventut Corrompuda, de Francesco Maselli, amb la Claudia Cardinale. De fet, la seva novel·la El menyspreu, que és una novel·la del 1954, el protagonista és un autor teatral que es ve a escriure guions cinematogràfics per guanyar una mica més de diners, perquè el teatre dona per molt poc, i aleshores fa guions de cinema, una mica contracor. D'aquesta novel·la, El menyspreu, Jean-Luc Godard va fer-ne una pel·lícula, una versió cinematogràfica, amb Michel Piccoli, Brigitte Bardot i també Jack Palance. Aquí, doncs, veiem un escriptor que està escrivint un guió per un productor nord-americà i que vol rodar aquest productor vol rodar l'Odissea d'Homer i aleshores l'encarrega que escrivi.
Poca cosa, eh?
Sí, poca cosa, déu-n'hi-do. També hi apareix pel mig com a actor el director Fritz Lang i amb una magnífica intervenció. Però, esclar, mentre ell està escrivint el guió, doncs, amb el seu consentiment, la dona s'embolica amb el productor. I ell escriu i ells van per una altra banda. El menyspreu comença amb aquesta escena, amb aquesta escena que ara sentirem, en què Michel Piccoli i Brigitte Bardot estan parlant al llit, estan despullats i tenen un diàleg. Ella és la que fa les preguntes i ell és el que respon. Pregunta, ella diu, t'agrada les meves cames? Sí. I els meus genolls també? Sí, realment m'agraden molt els teus genolls. I les meves cuixes? També. Em mires per darrere quan em veus en el mirall? Sí. Penses que és bonic el meu cul? Sí, molt. Vols que m'agenolli? No cal.
I mes filles, tu les aimes?
Oui.
Tu les aimes, mes genoux aussi?
Oui. J'aime beaucoup tes genoux.
Et mes cuisses.
Aussi.
Tu vois mon derrière dans la glace?
Oui.
Je trouve jolies mes fesses.
Oui. Très. Ça va.
Et mes soeurs, tu les aimes?
Oui, énormément.
Bé, Brigitte Bardot tenia aquest, sí, aquest caràcter, no? Una, mica, diguem,
una sensualitat extraordinària, flor de pell, clar, sí, sí, és clar. I aquí es manifesta, allà de tota la pel·lícula. De fet, ell és un dels eixos, és l'eix al voltant del qual gira tot plegat, en definitiva. El menyspreu és la història d'una crisi matrimonial amb una Brigitte Bardot que aleshores doncs, tenia 30 anys i això ho feia de muller d'un dramaturg en hores baixes. Moravia, Alberto Moravia, doncs, havia conreat també el gènere teatral, una miqueta, no gaire. Va fer concretament tres obres de teatre. Beatrice Cenci, el 1965, El món és el que és, el 1966, i La vida en joc, el 1969. És molt poc, però s'explica perquè va tenir molt poc èxit, també. Hi ha una diferència entre el Moravia teatral o dramaturg i el Moravia autor de novel·les o contes. L'èxit d'aquest últim vessant és infinitament superior a l'altre. Les obres de teatre d'ell no tenen bona acollida. Una mica li va passar com a la Mercè Rodoreda. Mercè Rodoreda també va fer una mica de teatre. Alguns, francament, estaven molt bé, per exemple, l'obra El maniquí o així, però bé, la Rodoreda literària i la dramatúrgica són, no tenen la mateixa resposta de públic. Bé, nosaltres tancarem aquesta mirada que hem dedicat a Alberto Moravia doncs, amb una altra adaptació cinematogràfica d'una novel·la seva, que és El conformista, una pel·lícula del 1900... La novel·la és del 1970 i... Perdó, la pel·lícula és del 1970, de Bernardo Bertolucci, i la feien Jean-Louis Trintignant, Estefania Sandrelli i Dominique Sanda. És una pel·lícula en blanc i negre, excel·lent. El conformista és una pel·lícula excel·lent, extraordinària. Gira entorn d'un feixista vinculat al servei secret del règim de Mussolini i rep l'encàrrec un dia d'assassinar un professor comunista que viu exiliat a París. Una pel·lícula, ja dic, fantàstica. Nosaltres, però, no n'escoltarem un fragment dels diàlegs, sinó que escoltarem un vals que va compondre Georges Delerue i que forma part de la banda sonora. Amb això tancarem aquest Cinema a la Xarxa dedicat a Alberto Moravia.
Thank you.
Continguts en xarxa.
El més calent a l'aigüera.
I després d'escoltar tot el que ens explicava en Víctor Alexandre sobre Alberto Moravia, aquest escriptor, i les seves pel·lícules basades en les seves obres, continuem la programació. Passen 6 minuts al punt de 2:15. Anem a la secció Topònims. I avui amb Vandellós, sí, exacte. És que tenia aquí un xic de lío. Vandellós, aquesta població que forma part d'aquest municipi juntament amb l'Hospitalet de l'Infant i que ha estat conegut per les seves centrals nuclears. Anem a saber més coses, més històries sobre Vandellós.
Topònims.
Vandellós és un poble del municipi de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant de la comarca del Baix Camp. És l'antic nucli del terme municipal que va agafar el seu nom oficialment fins al 1990. El poble es troba a uns 270 metres d'altitud enmig d'una zona muntanyosa al costat de la vall del riu Llastres. Ens explica l'origen del seu nom l'historiador local Òscar Pinto.
Joan Coromines, el filòleg, diu clarament que el seu origen és el llorer. Llavors, és possible que nosaltres historiadors, un altre filòleg, en aquest cas, tinguin una altra percepció, una altra forma d'un altre rel, però la més evident, i aquí ho tenim molt clar, són els llorers, d'acord?
Així, el nom de Vandellós apareix al llarg de la història en nombrosos documents posteriors al seu origen.
Alfons II li dona potestat al castellà del castell de Tivissa perquè faci un poblament. I aquest poblament ho fa Albert de Castellví.
El poble de Vandellós té uns 770 habitants censats i es caracteritza per la seva estructura urbana antiga de tipus medieval, amb alineacions imprecises i carrers majoritàriament estrets. Els seus principals punts d'interès turístic són el centre d'interpretació de l'oli, el mirador del turó del castell i Cala Torre.
El més calent a l'aigüera.
Bé, doncs ja hem conegut més coses sobre Vandellós, com deia, aquesta població coneguda així per les seves centrals nuclears, aquestes poblacions que s'han fet conegudes, més ben dit, a l'època, sobretot, que hi havia aquelles lluites, recordem aquella campanya de nuclears, no, gràcies, Vandellós 1, Vandellós 2, van sortir moltes vegades als mitjans de comunicació, per això, per aquestes centrals. Forma part del Baix Camp i avui hem conegut aquestes seccions que fem topònims per conèixer l'origen d'aquests municipis. Molt bé, doncs ja deixem els topònims i anem a les històries, més històries, però aquesta vegada, com no, històries de cinema. Anem a parlar de cinema, obrim el nostre Cine Paradís. I al Cinema Paradís, com sempre, ens hi trobem a Jordi Orno. Jordi, bon dia, bona hora, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Molt bé, ens trobem davant d'unes eleccions. Saps? Posa cara de circumstàncies electorals, no?
És que...
Bueno, tu no tens allà gaire problema allà on te vius, eh?
No.
Perquè allà ets d'un poble de llista única.
Llista única.
I allà no hi ha hagut debat, no hi ha hagut res.
Jo...
No ho has viscut?
Sí, que he viscut amb dos candidatures.
Bueno, vull dir que aquesta... M'ho volia dir...
I es va d'un extrem a l'altre,
Exacte.
Es va d'un extrem als pobles... Ja hem d'entendre... els pobles petits amb dues candidatures vol dir que dues candidatures arrastren amb a una bona quantitat de gent cap a un, sí, però sí, que sí. Estan totalment contraposats a l'altre. Però, en fi...
Com li dic, que aquesta vegada, aquestes eleccions, no has viscut aquells debats que hi havia, no. Perquè en els pobles el debat es fa, no als mitjans de comunicació, però en cas del bons que no n'hi ha, sinó el cafè, es fa al carrer, es fa la botiga...
Sí, sí. Per això t'ho dic, que jo recordo quan hi va haver-hi més d'una, que llavors hi havia el caldillo propi de dos personatges, de dos veïns que s'enfronten amb el millor sentit de la paraula per aconseguir doncs l'alcaldia. I bé, esclar, Llista Única doncs fa això, que sigui una cosa monòtona, no monòtona i sense cap mena d'al·licient. Però, esclar, sí que hi ha un al·licient. L'al·licient és que jo des d'aquí recolzo el fet de que encara que hi hagi una Llista Única, si tu tens la intenció de demostrar que el que vols és donar suport a aquesta gent, que no ens enganyem, es perden més hores que el que s'hi guanya en els ajuntaments d'aquests pobles petits.
Sí, 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 sí.
Per tant, el que s'ha de fer és anar a votar, encara que només hi hagi una Llista Única, perquè quan s'obri la urna, aquella gent que es presenta i que vol treballar pel poble... Pues majoritàriament a canvi de res, doncs tinguin la satisfacció d'una bona participació.
Exacte. El que passa és que encara hi ha un petit al·licient perquè hi ha les europees. Aquesta vegada.
Sí.
Aquesta vegada hi ha petit al·licient.
Jo separaria el gra de la palla i no perquè les europees no interessin, ha d'arrastrar a les municipals.
No, correcte.
Intentem-ho fer al revés. Que encara que no t'interessin les europees, que t'arrastrin les municipals a les europees. Per tant, un cop ja ets allà, doncs poses la butlleta. Que també hi ha el millor de dir, és que jo això de les europees no sé ni qui són ni qui deixen de ser, tot i que en els números 1 han posat a una gent, que aquesta gent a mi no me diu res, al contrari, no. Doncs, bueno, agafes el sobre de les municipals. Ningú te diu que hagis de votar les dues.
No és obligatori. No és obligatori.
Ara, el que sí que no s'ha de fer, almenys des del meu punt de vista, és perquè no tenen interès en unes, no vaig a cap de les dues. Això...
I avui parlàvem abans amb l'Abel. Imagina't, aquí hi haurà poblacions com l'Estartit, que tindran tres urnes, perquè és una entitat municipal descentralitzada, i has d'escollir també el president. Imagina't que hi ha llocs d'Espanya, de l'estat espanyol, poblacions que tindran fins a quatre urnes.
Sí, quatre urnes.
Quatre urnes.
Ja ho he sentit a dir. No sé si això... Algo dels cabildos o les diputacions forales...
I a part, bueno, potser que n'hi hagi més, perquè també entitats municipals descentralitzades n'hi ha la resta de l'estat espanyol. Aquí a l'Estartit, aquí a la més propera, tenim l'Estartit, que hi haurà tres urnes, perquè hem de la llegir.
O sigui, europees...
O les europees, les municipals,
i llavors el
president...
El consell de
l'entitat municipal descentralitzada.
Això...
Hi ha comunitats autònomes que tindran les eleccions autonòmiques,
a més.
Europees, les locals, i després si hi ha una entitat municipal descentralitzada, sí, també igual també que l'Estartit. Però dic, va haver quatre urnes.
Sí, però això... Però hi ha llocs on ja és oficial que tenen aquesta urna de més... perquè ara no sé si és a les Canàries...
Sí, treuen els cabildos,
que trien el cabildo insular.
Sí,
no
sí.
sé si és a Navarra que trien la Diputació Foral. És que hi ha llocs que, esclar, a nosaltres se'ns escapen, perquè nosaltres vivim estem acostumats en el nostre... Evidentment, els de Torroella i l'Estartit saben que allà a l'Estartit doncs, hi ha aquesta entitat. Però mira, jo, haig de ser sincer, era un mot que desconeixia, que, o sigui, sabia que existia aquesta figura local, però que també tenien una urna en el moment d'eleccions, o sigui que, per dir-ho d'alguna manera, cada vegada que hi ha eleccions municipals a Torroella i l'Estartit, a l'Estartit tenen dues urnes. Això és el que he entès.
Des de fa... Penso que són les segones, perquè no fa tant de temps que és...
O sigui, mentre sigui entitat municipal...
Sí, tindran dues urnes, sempre. L'Estartit sempre tindran... Bueno, l'Estartit i tots els pobles que L'altre dia feien un reportatge i on hi ha més concentrades són a municipis de, diguem, de muntanya, alguns, que és clar que el nucli el tenen molt lluny.
Sí, esclar, i ells, pertanyen a un terme municipal, sí, però són entitats municipals
descentralitzades, perquè tenen una gestió...
El que abans se'n deia el Batlle Padani.
Sí, 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 sí.
Jo quan era petit recordo això, hi havia molts llocs que hi havia Batlle Padani.
El Padani, sí.
Que era el que no era batlle oficial, però sí que feia de batlle en aquest nucli,
sí, que
estava separat...
Estava separat, allunyat del principal.
No, sí. Doncs mira...
Bé, doncs, el que volia anar també, les eleccions també ha sigut motiu de pel·lícules de cinema.
Home, la setmana passada en vàrem estrenar dos.
Exacte.
La setmana passada, el cas impossible i el necessitem el teu vot, o ens cal el teu vot. Bé, la pel·lícula és en versió catalana i castellana. Vull dir, sembla que varen ensopegar-ho el fet de que dues pel·lícules...
Ja va fer-ho esperar, això.
Sí, sí, però vull dir que...
Entre
que...
tu i jo, que no n'escolta ningú.
No, no, però vull dir que és que... Ja, de totes maneres, no calia pensar-s'hi massa, perquè amb el temps que fa que estem de campanya, perquè, esclar, abans de les generals hi va haver tota la precampanya, sí, després hi va haver les... Es van acabar les generals i ja no va donar temps perquè la cosa reposés. Ja varen empalmar amb les municipals i europees. Per tant, aviam, si teníem previst estrenar aquestes dues pel·lícules a la primavera, tenien molts números que ens supeguessin alguna d'aquestes eleccions. El que passa és, clar, no tenen res a veure amb les d'aquí, perquè unes són... parla de les eleccions en nord-americanes i l'altra parla de les eleccions franceses. Però és curiós que n'hi ha hagut moltes al llarg de la història de pel·lícules relacionades amb política i amb eleccions, però aquesta setmana, aquest any, coincidí que dues s'han estrenat en plena campanya nostra.
Es diu que aquí en pel·lícules així a l'estat espanyol parlant d'eleccions no n'hi ha gaire, però una sí que hi ha, és el disputado voto del senyor Cayo. Una pel·lícula que, del tot curiosa, que van a buscar aquell home allà fent campanya al poble de Burgos, Paco Rabal, que està, sí, com sempre, esplèndid.
Ara podríem dir que, ara no sé els anys, però Hollywood en va fer una que es deia l'últim, amb Kevin Costner.
És la que te volia comentar.
I resulta que hauríem de saber de quin any és una i dir que n'hi és l'altra, perquè és que totes dues podria dir el remake americano de o el remake espanyol de. Perquè
86 és el disputado voto del senyor Cayo i la d'en Kevin Costner és del 2008.
Vale, doncs els americans van fer un remake de la pel·lícula espanyola. Perquè, aviam, salvant, evidentment, les enormes distàncies entre una i l'altra, la curiositat fa que vingui d'un vot el fet de que la balança se'n vagi d'un costat o de l'altre. Esclar, si aquest vot el circumscrius a un àmbit rural, petit, no gaire, és una cosa. Però és que l'altre traslladen això, corregit i augmentat, a les eleccions nord-americanes.
El president, depenia el president d'aquell vot.
Depenia el president, perquè aquell vot feia que els vots electorals d'aquell estat, perquè així és com funcionen els Estats Units, se'n anessin o cap a un costat o cap a l'altre. Perquè allà no és que vagin tants vots cap a un i tants vots cap a l'altre. No, el que guanya per un, s'ho endú tot.
S'ho endú tot, sí.
Per tant, esclar, allà sí que pot venir d'un vot. I aquesta era la història, doncs, de la pel·lícula de Kevin Costner i la del senyor Cayo, aquí.
Recordeu, la pel·lícula que hem vist, recordo que, esclar, ell va votar i després la dona de la neteja es carrega la màquina, perquè allà votaven per màquina.
Sí,
i, esclar,
sí,
no saben el que ha votat.
Allà és molt complicat, han de foradar el...
Perquè al moment la dona de la neteja, perquè arriba l'últim, perquè l'home que era un juarguista, un borratxo, la seva filla l'obliga a anar a votar.
Sí, la seva filla l'inscriu, perquè allà t'has d'inscriure per votar.
Sí, exacte.
I si no estàs inscrit no pots votar, però la seva filla l'inscriu i després de fer mans i mànigues aconsegueix votar i llavors, després d'aconseguir votar, la màquina s'espatlla, però esclar, el vot ja està emès.
Sí,
el que no es pot és comptabilitzar. És una pel·lícula molt... És divertida, és un plan comèdia. El que passa és que se'ns escapa una mica en el visionat des d'aquí, perquè el sistema electoral és diferent.
És diferent.
Entenem molt més quan es parla de les eleccions. és com el que te comentava de les dues pel·lícules de la setmana passada, una ambientada a les eleccions americanes i l'altra ambientada a les eleccions franceses. Vulguis o no, encara que no siguin igual que les d'aquí, les franceses, si res més no, perquè bueno, hi estem ja acostumats, primeres voltes, segones voltes...
Exactament, amb el sistema de voltes del francès,
clar,
sí.
Llavors, però com que això ja estem acostumats, perquè ja ens ho hem menjat a la televisió, quan en fan, és, però als Estats Units... Sí, sabem que hi ha primàries, sabem que llavors... I que els vots electorals no va
com aquí.
Pots tenir més vots personals a través de directes, però com que els vots electorals de Califòrnia no valen el mateix que els vots electorals de New Hampshire, per dir-ho d'alguna manera, doncs, esclar, pot ser que un candidat tingui més vots populars, però sigui president l'altre.
Això també.
O sigui, és un sistema d'elecció que, bueno, per les seves normes, doncs no és tan directe com sembla.
Exacte. Molt bé, doncs avui cine i eleccions, que és el que hem parlat, doncs, per aquesta proximitat d'aquestes eleccions que tenim aquest cap de setmana. I ara també, Jordi, els que vulguin anar a veure el cine, que hagin votat i vulguin anar al cine...
O es pot votar i anar al cinema, o es pot anar al cinema
i després anar a votar. Depèn de la secció que vagis, també, eh? Depèn de la secció que vagis.
Per això, pots anar a votar i després anar al cinema a la sessió de les 8, o pots anar a la sessió de les 4 i anar a votar abans de les 8.
Exacte, i quan surti de la sessió de les 8 ja pots saber fins que és l'alcalde.
Perquè el que sí està clar, i el que sí és assegurat, és que fins a les 8 del vespre els col·legis són oberts.
Exacte.
Encara que només hi hagi una candidatura.
Exacte.
A menys que hi hagi anat a votar tothom.
Però... I pensem que, és clar que primer s'han de comptar les europees, sí, i vol dir que els alcaldes trigaran més a sortir.
Això serà un...
Vull dir que serà llarg. Serà
primer les europees i després... I els llocs aquests on hi ha autonòmiques, ara no sé què va primer, si les autonòmiques o les...
M'imagino que les seran per més tard, les voldran acabar abans.
Hi haurà llocs que serà ben bé com una pel·lícula de Hitchcock.
Sí.
Perquè, clar, estarà tothom pendent de veure quin resultat és i primer s'han d'empassar tots els trailers i tots els anuncis que representen les europees. O sigui, qui estigui pendent de la pel·lícula de les municipals haurà de primer empassar-se tot el que ve davant, que són les europees, que, esclar, depèn de quins municipis, no els interessen per res.
No. Molt bé, Jordi, doncs què podem anar a veure aquest cap de setmana?
Home, aquest cap de setmana arriba un dels clàssics de Disney, ara ja reconvertit en persones.
Molt mediàtic ha estat
aquesta pel·lícula. Aquest any és l'any de pel·lícules Disney passades a personatges...
A carn i os.
A carn i os, que se'n diu. Amb acció real.
Amb acció real.
Amb llenguatge cinematogràfic, diríem, amb acció real. I, bé... Ja hem vist l'èxit que va tenir Dumbo, ja vam veure l'èxit que va tenir El llibre de la selva, o La vella i la bèstia, pel·lícules que en el seu moment van tenir un gran èxit com a animació i que després s'han anat convertint en pel·lícules d'acció real. Doncs bé, ara arriba Aladdin, pel·lícula d'animació de l'any 92, que, bé... Disney, sempre basant-se en explicar aquestes històries que barreja, en aquest cas d'Aladdin, contes de les mil i una nits, amb el conte de la làmpada meravellosa i el geni dels tres desitjos, amb les seves cançons, doncs ara ha fet la pel·lícula d'acció real i no ha fet res més que agafar pràcticament les imatges d'animació i fer-los fer a personatges. Perquè inclús hi ha un curt que la pròpia distribuïdora ha distribuït, que Disney, que es veu amb dues pantalles, o sigui, la pantalla partida, en un costat les accions que es feien amb l'animació i la rèplica que ara té amb acció real. Sí, o sigui, no han volgut sortir-se massa de l'estructura de la primera. Les cançons els han readaptat, però també consideren que són cançons ben vàlides per il·lustrar en aquell moment les imatges que estem veient a la pel·lícula. O sigui que el mundo ideal també l'escoltarem en aquesta versió, i com és habitual en Disney, traduïdes. Que Disney, ja ho sabeu, les pel·lícules, les cançons les solen solen tenir la seva versió en diferents idiomes. Jo no vull pas dir que sigui amb tots, però l'espanyol sí que hi és. I això ja és una tradició que ve de Disney de fa molts i molts anys, perquè ja ell ja sempre feia dues còpies, una per al mercat llatinoamericà, inclòs Espanya, perquè, si us en recordeu, les pel·lícules d'animació de Disney de fa molts anys, el llenguatge, el doblatge era hispà.
Sí.
No era espanyol.
No, 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 més aviat mexicà.
Era hispà, perquè ja venia doblat de Disney. O sigui que això sempre ho ha curat.
I diem que les cançons algunes vegades interpretats per cantants coneguts.
Sí, sí. Habitualment sí. Habitualment sí. Jo, la veritat és que hi ha un parell de cantants, en aquest cas un tal Zayn i una tal Xavier Ward, que es veu que sí, que qui sap de què va el món de la música sap qui són.
Però doncs aquests surten també d'aquests concursos del...
No, 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 es veu que, segons sembla, algun té, un d'ells té alguna cosa a veure amb One Direction, que també, també és un grup d'aquells que ja no és només direcció única per les carreteres, One Direction. Però, en fi, aquests dos interpreten el tema d'Un Mundo Ideal en versió original. Però bé, evidentment, com dius tu, sempre s'envolten, i també de directors coneguts, perquè Guy Ritchie és el que se'n cuida d'ara dirigir la pel·lícula Aladdin, Aladdin en la que en Will Smith és el actor més popular dels que surten, és el que interpreta en el geni de la làmpara. Val? Ja tenim Aladdin en cartellera. Bueno, aquesta tarda. Continuem. Els personatges reals, ja saps que sempre hi són a la cartellera. Doncs aquesta vegada el personatge real és un tal Blaze Foley, que es veu que era un cantant de música country, folk americà, no massa conegut, i que ara, doncs, Ethan Hawke, aquest actor, doncs s'ha posat darrere la càmera i ha portat la història d'aquest cantant a la cartellera. Per tant, no sé quina promoció haurà tingut la pel·lícula. En principi sembla ser que arriba en versió original, perquè clar, com que molta part d'elles són cançons d'aquest propi cantant, doncs clar, ja els diàlegs ja també estan subtitulats. Ens arriba una comèdia italiana que es diu Como pez fuera del agua, que doncs parla de què passa quan un pare amb la seva filla, doncs aquesta filla li presenta la que serà la seva parella, i forma part d'un entorn social que no és el que el pare doncs estaria satisfet pel que voldria per la seva filla. Bueno, doncs aquest és el plantejament d'aquesta pel·lícula, que doncs aquest pare està separat de la dona, per tant pare i mare tenen visions diferents dels gustos de la seva filla. Comèdia italiana, doncs per passar una estona bé. El terror també el tenim amb El Hijo. Si jo te dic que el plantejament de la pel·lícula és un nen que ve de les estrelles, que cau, que una parella que té problemes per tenir fills el recull i que té poders, tu a què et ve el cap?
Ostres, m'havia cap alguna cosa que ara mateix no me surt.
Bueno, doncs la memòria popular tothom diria Superman. Val? Sí, doncs aquí és tot el contrari. Resulta que aquí és el mal el que domina en aquest nen. I, és clar, els seus poders doncs no faran massa el bé, sinó que, per els motius que siguin, seran accions bastant malèfiques. La pel·lícula es titula El Hijo. Elizabeth Banks, David Denon i el nen Jackson Dan són els protagonistes. L'última lecció és la quota francesa de la setmana. És una pel·lícula que ens parla està ambientada a la docència, amb un missatge ecologista, i és un professor que arriba a una escola com a substitut i allà observa diversos comportaments no massa normals dels seus alumnes. I és que doncs aquests alumnes tenen una preocupació força important per l'ecologia. Val a dir que està ambientada en un lloc on a prop hi ha una central nuclear. Viva la vida és una comèdia espanyola dirigida pel fill de Luis García Berlanga. I aquest José Luis García Berlanga, que és el fill, doncs ens descriu una pel·lícula en què doncs de les desgràcies econòmiques, doncs em fa una història que te la pots agafar una mica amb gràcia. El protagonista perd la casa perquè l'havia posat com a val en un negoci que no surt bé. I a partir d'aquí, doncs, tota una sèrie de circumstàncies que van envoltant, doncs, aquesta manca de calés per part d'aquest home quan la seva dona viu